En xarxa, edició migdia.
El govern espanyol situa la lluita contra els feminicidis com a objectiu d'estat. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ordena intensificar les mesures de protecció de les víctimes i fa una crida a la societat perquè es faci seu el que ha qualificat de terrorisme masclista. Demana que es denunciïn tots els casos que es coneguin.
Ha llegado, pero hace tiempo, el momento de decir basta ya. Esta sociedad ni puede ni debe permitir una sucesión de asesinatos como la que sufrimos estos días. Cada ciudadana, cada ciudadano debe comprometerse en la lucha contra la violencia de género.
En les darreres 24 hores hem conegut dos presumptes casos de violència masclista i n'hi ha un tercer a Benidorm que s'està investigant. És dijous 29 de desembre i tenim més titulars. Des d'avui, els usuaris de Renfe poden adquirir els abonaments gratuïts dels serveis de Rodalies i mitja distància. Marc Pijuan.
Les primeres targetes seran vàlides fins al 30 d'abril. Des que es va posar en marxa aquesta mesura l'1 de setembre, Renfe ha emès 2,5 milions d'abonaments gratuïts.
Les comunitats energètiques prenen força a Catalunya. Cada vegada són més els municipis que aposten per aquest model energètic que permet al ciutadà ser autosuficient.
El president delegat d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gumà, considera molt important que els ajuntaments tinguin plaques als equipaments públics perquè els veïns se'n puguin beneficiar.
Per la creació de comunitat energètica, el primer que necessitem són instal·lacions de plaques fotovoltaiques. Si en el món local les més potents són dels ajuntaments, això vol dir que en base a aquestes plaques fotovoltaiques, en el seu voltant, la societat organitzada podrà compartir energia.
L'Ajuntament de Barcelona remodelarà en els propers mesos una cinquantena de parcs infantils per incorporar-hi més gronxadors, zones multijocs, saltadors i tirolines.
Es tracta d'elements que han demanat els infants a través d'una enquesta municipal pionera a l'Estat sobre zones de joc en què hi han participat 7.000 famílies.
En cultura, l'Ajuntament de Banyoles i la família Gimferrer han signat un acord de donació perquè el consistori rebi 131 obres d'art de la col·lecció privada de la família.
D'aquesta manera es culmina un llarg procés de més de 2 anys de gestions entre les dues parts.
En esports, el Girona torna a tenir compromís de lliga a la primera divisió de futbol després de l'aturada pel Mundial. Joan Barberà.
A les 5 de la tarda i en partit de la quinzena jornada, el Girona de Mitchell rep el Rayo Vallecano a Montilivi i dissabte es jugarà el derbi català entre el Barça i l'Espanyol.
Fem un cop d'ull ara també a la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, van arribant aquests núvols alts i mitjans que ja han anat creuant alguns d'ells durant el matí i a hores d'ara també n'hi ha i així es mantindrà la tarda amb aquest ambient assolellat però amb el cel un pèl entrenyinat per la presència d'aquests núvols prims i alguns de mitjans que també arribaran sobretot cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu Occidental i que fins i tot de cara al final del dia no es descarta que puguin deixar alguna gotellada, alguna precipitació feble cap a la zona, cap a aquesta zona Pirineu i Prepirineu Occidental, no la resta. Pel que fa a la temperatura, a hores d'ara es manté suau, sobretot a punts costaners, amb valors de 17 a 18 graus a punts del litoral i cap a l'interior l'ambient fred, també com a conseqüència de la boira, cap a la zona del Segre, a Pla d'Urgell, aquí tenim valors de 5 a 6 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Ja ho sentíeu, les temperatures suaus han de continuar les properes hores. Al control de so tenim a l'Eloi Manent, a la redacció Núria de José. Us parlem Marc Pijuan i Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Us ho dèiem en començar, el govern espanyol situa la lluita contra els feminicidis com un objectiu d'estat. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ordena intensificar les mesures de protecció de les víctimes i fa una crida a la societat perquè es faci seu el que ha qualificat de terrorisme masclista. Demana a la societat que es denunciïn tots els casos que es coneguin. El ministre reconeix frustració davant els assassinats masclistes. En les darreres 24 hores se n'han produït 2 i un tercer que s'està investigant. Moncar Bajal, bon dia.
Bon dia, Sònia. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut arran l'increment de crims masclistes aquest desembre i 3 més en les darreres 24 hores. El tercer cas seria d'aquesta matinada, a Benidorm, on una dona s'ha precipitat des d'un 6è pis on hi havia el seu home. Marlaska ha assegurat que els feminicidis són una qüestió d'estat.
Acabar con el terrorismo machista es un objetivo de país, es un objetivo de Estado, que solo podremos alcanzar si la sociedad, si sus instituciones democráticas lo asumimos como compromiso prioritario. y nos implicamos al unísono, como lo estamos haciendo, hasta conseguir que ni una sola mujer más pierda la vida por el simple hecho de ser mujer.
El ministre ha ordenat intensificar la protecció de les dones vulnerables que conviuen amb agressors persistents i ha recordat que és obligació de tothom denunciar casos que coneguin. Ha reconegut que, malgrat tots els esforços que es fan, sent frustració en cada assassinat.
Los 40.000 funcionarios que estamos en el sistema Biogen nos sentimos responsables las 24 horas del día. Y por eso padecemos los 40.000 una frustración máxima ante cualquier, el primer asesinato de una mujer.
Quan la Delegació contra la Violència de Gènere validi les tres morts d'avui, seran 11 les dones assassinades a Espanya al desembre.
Durant la compareixença de Marlaska és quan hem conegut aquest tercer presumpte cas d'una dona a Benidorm. Hauria mort en caure a terra des d'un sisè pis, com sentíem, on estava amb el seu home, una nova víctima que s'afegeix a les dues més que hem conegut en les darreres hores. Marc.
Un home de 42 anys ha estat detingut per l'assassinat a punyalades de la seva exparella embarassada, Anita Toledo. Els serveis d'emergència van fer una cesària d'urgència a la dona, però no han pogut salvar el nadó, que havia de néixer la setmana vinent. El presumpte agressor tenia antecedents per un cas previ de violència de gènere que es va produir a Móstoles, Madrid, tot i que estava inactiu. La dona assassinada viva des de feia uns 5 anys en una urbanització del municipi Toledà i tenia dos fills més que van presenciar l'assassinat. De fet, van ser els joves els que van alertar als serveis d'emergència.
I a Madrid, un home ha matat la filla de la seva exparella i després ha intentat suïcidar-se amb la mateixa arma blanca.
Els fets han passat aquesta nit al districte madrileny de Puente de Vallecas. L'home de 37 anys tenia una ordre d'allunyament sobre la jove de 20 anys i la seva exparella.
Un desembre negre en aquest sentit. De fet, és el pitjor mes d'aquest 2022 en el que 48 dones han estat assassinades a Espanya, víctimes de la violència masclista.
El nombre d'assassinats masclistes puja fins a 1.182 des que es van començar a comptabilitzar els casos l'any 2003. El Ministeri d'Igualtat demana extremar l'alerta i es compromet a millorar la coordinació amb més recursos i formació en favor de la detecció precoç.
Recordem que per demanar ajuda en cas de violència masclista hi ha un telèfon específic d'atenció i informació, és el 900 900 120,
i funciona les 24 hores del dia tots els dies de l'any. Atén consultes i urgències, és gratuït, no queda registrat al mòbil i és confidencial. En cas d'emergència davant d'una agressió també es pot trucar al 112.
La xarxa de comunicació local.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campareta...
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any.
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques. El caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou Adetca, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Avís per a tots els fans de l'hivern. El 7 i 8 de gener podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella.
Gaudiràs de música, descomptes i moltes més sorpreses. Entra a Moments dins de CaixaBank Now i aconsegueix el teu forfet des de 38 euros.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passen gairebé 10 minuts de les dues, us ho dèiem en titulars. Des d'avui mateix, els usuaris de Renfe poden adquirir els abonaments gratuïts dels serveis de Rodalies i mitja distància. Les primeres targetes seran vàlides fins al 30 d'abril. Des que es van posar en marxa aquesta mesura, l'1 de setembre, Renfe ha emès 2,5 milions d'abonaments gratuïts.
La companyia ferroviària crearà títols multiviatge específics per a cada quadrimestre natural de l'any vinent. Els serveis ferroviaris d'Avant també prorrogaran la bonificació del 50%.
Anem a PAMS. Els abonaments de Rodalies es poden adquirir a través de l'aplicació de Rodalies, però què s'ha de fer, Marc?
Aquesta app de Rodalies genera un codi QR que us permetrà validar l'accés a les estacions amb el mòbil sense necessitat de bescanviar per un bitllet magnètic.
És gratuït, però compte perquè cal pagar una fiança. De quan i com?
Doncs és de 10 euros per a Rodalies, de 20 euros per mitjà distància. Quan l'usuari hagi fet un mínim de 16 viatges, se li retornaran aquests diners. Si s'ha pagat amb targeta, automàticament es farà aquesta devolució. Si s'ha pagat amb efectiu, el reemborsament es farà a les taquilles de les estacions.
El que s'acaba, recordem-ho, és la bonificació a la T casual, que tornarà a costar 11 euros amb 35 cèntims.
L'Autoritat del Transport Metropolità ha exclòs aquest títol, el més utilitzat, dels descomptes que es mantindran. Per contra, a la T usual i a la T jove, que sí que seguiran amb aquests descomptes.
De tot plegat, ens arriben reaccions de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, que considera que l'Autoritat del Transport Metropolità ha comunicat molt tard la tarifació dels preus als usuaris. Es mostren a favor d'uns abonaments més econòmics, però els preocupa que la gratuïtat de Rodalies afecti la qualitat del servei. Reaccions que ha recollit Radio Ciutat de Badalona i ens amplia Rubén Hidalgo.
La PTP reclama que les tarifes del transport públic no es poden comunicar pocs dies abans d'acabar l'any, així com la validesa dels títols, que finalment estaran vigents fins al desembre de 2023, excepte la T casual. Asseguren que molts usuaris es planifiquen amb temps la compra dels seus abonaments per evitar que caduquin i la majoria ja han adquirit altres títols per no perdre diners. Pel que fa a Rodalies, posen en dubte la sostenibilitat del seu sistema financer. A més, creuen que si en un futur ha d'empitjorar el servei, la millor opció és pagar un preu per un Rodalies en millors condicions. Ho explica Carles García, membre de la PTP del Barcelonès Nord.
La gent necessita certa planificació. No pot ser que a tres dies la gent s'hagi de començar a planificar quin és el títol que ha d'utilitzar més i quin és el títol que haurà d'utilitzar, si haurà de canviar, si pot seguir amb el mateix títol. Tenim molta, molta por que aquestes rebaixes que tenim actualment, ja no només de Rodalies, sinó també de l'ATM, suposin una pèrdua de la qualitat del servei.
L'associació assegura que ha demanat tant a l'ATM com al govern espanyol com es finançaran les rebaixes dels preus.
Seguim parlant de mobilitat perquè la Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta desaprova la darrera campanya del Servei Català de Trànsit per reduir la sinistralitat a les carreteres. Consideren que victimitza els conductors, no els responsabilitza de les possibles infraccions i passa per alt un aspecte clau per garantir la seguretat dels ciclistes, el respecte cap a aquest col·lectiu. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Han dedicat part del seu temps a reunir-se amb responsables de trànsit per dissenyar junts els esports, però no se senten tinguts en compte. Albert García, portaveu de la Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta, s'ha mostrat indignat i estupefacte en declaracions a la xarxa.
Estem en un problema en aquest país, que molts conductors no saben com s'han de comportar quan veuen a un ciclista. I un esport ha de servir per educar, no per culpabilitzar o per dir pobret conductor que no volia matar un ciclista i com que anava a tota velocitat i no ha mirat, no ha respectat res i l'ha matat, ai, que pobret que sóc, quina pena que faig. No, no pot ser. Diguem les coses clares.
Els usuaris de la bicicleta troben mancances importants en la campanya de trànsit. No informa de l'obligació de deixar un metre i mig de distància amb les bicis i posen al mateix sac, diuen, el conductor que fa una infracció i la víctima.
Doncs justament també per reduir la sinistralitat, avui el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat uns ajuts a 6 municipis del Camp de Tarragona que han de servir per reduir accidents als municipis de 10.000 habitants amb passos elevats, reductors de velocitat i posar semàfors pedagògics. Ens ho amplia Eric Rosique des de Radio Ciutat de Tarragona.
La Generalitat de Catalunya atorga diverses subvencions a 7 projectes de 6 municipis del Camp de Tarragona amb l'objectiu de reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha assenyat que l'objectiu és minimitzar els accidents als municipis de menys de 10.000 habitants i es realitzarà mitjançant la implantació de reductors de velocitat, semàfors pedagògics i passos elevats, entre altres accions. Això ho explicava el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
Una mancança, un problema, i és que molts municipis, particularment els municipis més petits, tenen plans de mobilitat, plans en els quals es preveu fer canvis per garantir que les zones menys segures es reformin, es renovin, per garantir doncs, que hi hagi més seguretat, però que no tenen els recursos, els mitjans, les capacitats per tractar-se amb municipis petits per tirar-les endavant, per fer-les efectives, per aplicar-les. No?
Els municipis que se'n beneficiaran d'aquests ajuts han estat en de Vilanova, Prades, Bràfim, Riudoms, el Catllà, Bellmunt del Priorat, Vallmoll i Torredembarra. La majoria es tracten de travesseres i de trams urbans que comptaran amb majors sanitzacions i elements de reducció de velocitat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Us ho dèiem en titulars també, les comunitats energètiques prenen força a Catalunya. Cada vegada són més els municipis que aposten per aquest model energètic descentralitzat que permet al ciutadà ser autosuficient. I és que qualsevol persona pot produir, emmagatzemar i compartir energia a través d'instal·lacions individuals o col·lectives.
Es tracta d'instal·lacions d'energia renovable, principalment la solar, mitjançant plaques fotovoltaiques. Per accedir a les ajudes públiques cal constituir, primer de tot, una entitat que pugui gestionar l'autoconsum, ja sigui en forma de cooperativa, associació o comunitat de veïns. El president delegat d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomà, considera molt important que els ajuntaments tinguin plaques fotovoltaiques als equipaments públics perquè els veïns se'n puguin beneficiar.
Per la creació de comunitat energètica, el primer que necessitem són instal·lacions de plaques fotovoltaiques. Si en el món local les més potents són dels ajuntaments, això vol dir que en base a aquestes plaques fotovoltaiques, en el seu voltant, la societat organitzada podrà compartir energia, com a filosofia de què és una comunitat energètica. Sense aquesta inversió inicial, sense la posada en marxa d'aquestes instal·lacions, difícilment podrem fer el segon pas. Per això pensem que és un primer pas cap a que la creació de comunitats energètiques on l'administració i el privat interactuen sigui una realitat.
A la web de la Diputació de Barcelona hi ha una guia completa adreçada a les administracions locals que vulguin avançar en aquesta línia.
I Osona n'és un referent. De fet, actualment a la comarca ja n'hi ha 14 de constituïdes i 11 més estan en fase de creació. Una de les últimes comunitats energètiques que s'ha posat en marxa és a Folgueroles, el nou FM. Natàlia Peix, en quin punt es troba?
Joaquim Peix, Jaume Vivet i Jaume Angrill són el president, el vicepresident i el tresorer de Folguerola Renovable. La presentació oficial la van fer el dia 1 de desembre i ara ja compten amb una quarantena de socis. Jaume Vivet, vicepresident de Folguerola Renovable.
Entre els 100 quilowatts que tindríem de la pista vella, més uns 50 o 60 quilowatts que sembla ser que podrien cabre a les escoles, podríem començar amb dos projectes interessants, molt interessants pels socis.
A la comarca actualment hi ha constituïdes 14 comunitats locals, 11 més estan en vies de creació i en 5 municipis s'està valorant la seva posada en marxa. També s'ha creat una cooperativa de segon grau que dona suport logístic i de gestió a les cooperatives locals.
Al Vallès Oriental hi ha el cas paradigmàtic de Caldes de Montbui, que ja fa 4 mesos que funciona i que preveu ampliar les 100 famílies que se'n beneficien actualment a 650 l'any 2024 gràcies als fons Next Generation. Els usuaris han de pagar uns 50 euros anuals per poder-s'hi connectar, però la repercussió es tradueix en 40 euros mensuals d'estalvi a la factura de la llum. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
La Seu de Caldes de Montbui ha estat aquest 2022 la comunitat energètica pública més gran de Catalunya. Un centenar de llars estan connectades amb les plaques que hi ha a 6 equipaments públics. Jordi Martín és el regidor d'Acció Climàtica.
L'objectiu no és ser els primers, ens ha vingut donat. Crec que és un mèrit nostre i alhora també és un demèrit perquè la capacitat per fer-ho té qualsevol ajuntament. Val? Però sí, és veritat que, home, és gratificant que la feina feta et porti en aquesta situació. És una situació que a nivell pressupostari no es podrà mantenir, probablement, però, mentrestant, nosaltres no pararem de seguir-ne fent.
La comunitat calderina farà un pas de gegant el 2023, ja que ha rebut 1.300.000 euros de fons Next Generation que han de permetre multiplicar per 7 la potència fotovoltaica que té ara. Es preveuen construir 22 noves instal·lacions i desplegar-se a tot el municipi, fins i tot a les urbanitzacions. El consistori calcula que quan estigui en marxa l'Ajuntament tindrà un estalvi de 300.000 euros en consum d'energia.
Les petites i mitjanes empreses també veuen en aquest model energètic una oportunitat per estalviar la factura de la llum en un moment en què l'electricitat està encarint els costos. Al Bages en tenim el primer exemple. Manresa Il·lumina és la primera comunitat energètica empresarial de Catalunya i la previsió és que els doni servei aquest mateix 2023. Ràdio Sallent, Anna Hernández.
A banda de les comunitats locals, a Manresa també s'estrenava aquest novembre la primera cooperativa energètica empresarial, que està formada per 31 empreses del polígon de Bufalvent. En aquest cas, també s'ompliran les teulades de les naus de plaques solars per donar servei a les empreses que en formin part. El president de l'Associació d'Empresaris de Bufalvent, Bernat Ladrón de Guevara, deia que l'objectiu va més enllà de l'econòmic.
Sentim els empresaris que tenim una responsabilitat social per tot el que fa al tema del canvi climàtic. Per nosaltres també és una manera de donar resposta a aquests nous reptes que tenim avui en dia i apostar per una economia verda i descarbonitzada.
La meta final és obtenir un polígon 100% net d'emissions i que d'aquí a uns anys també sigui econòmicament sostenible.
Manresa ha estat pionera en aquest sentit, però l'interès creix també a altres municipis, oi, Marc?
És el cas de l'Hospitalet de l'Infant, que està enllestint la instal·lació de 213 panells solars per abastir el polígon industrial Les Tàpies, o Terrassa, que aposta per crear una comunitat energètica al polígon de Camp Petit, amb 180 empreses, un projecte que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Precisament aquest ens municipalista rebrà al voltant de 625.000 euros procedents del fons Next Generation de la Unió Europea.
El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital destinarà aquesta quantitat a la Diputació de Barcelona amb l'objectiu d'impulsar la plataforma OTT per a la comunicació local a través de la xarxa, un projecte que s'ha marcat la creació d'un hub audiovisual espanyol. Marc Melillas, conseller delegat de la Xal, explica la importància d'aquesta nova eina.
Una plataforma que té com a objectiu acompanyar el sector de l'audiovisual local a assumir la transformació digital en la que ens trobem immersos. Tots som ja consumidors de plataformes audiovisuals. Per tant, es tracta que l'aplicació de la xarxa Més estigui dintre d'aquesta oferta i que, per tant, l'oferta de continguts locals que puguin cada dia a través de tots els mitjans de comunicació locals de Catalunya, pues, també estiguin oferts a través d'aquests canals.
La plataforma està previst que entri en funcionament al febrer de l'any entrant.
Notícies en xarxa.
L'Ajuntament de Barcelona remodelarà en els propers mesos una cinquantena de parcs infantils per incorporar-hi més gronxadors, zones multijocs, saltadors i tirolines. Es tracta d'elements que han demanat els mateixos infants a través d'una enquesta municipal pionera a l'Estat sobre zones de joc en què hi han participat 7.000 famílies. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. L'enquesta ha fet un seguiment a 850 infants a través de polseres que registraven el temps de joc i les interaccions entre la mainada i que han permès identificar que el 90% de les famílies passen més de 30 minuts al dia als parcs infantils. Per l'Ajuntament, aquest resultat demostra la importància de les zones de joc com a servei públic de proximitat i justifica la necessitat de remodelar-les en base als resultats de l'enquesta. Escoltem Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Si escoltem els més petits, ens diuen doncs, que el multijoc, el tobogan i el gronxador segueixen sent les estrelles, i si escoltem els més grans ens demanen doncs, més ombra, més bancs i més verd. No? Per tant, el que començarem a veure a les àrees de joc és que aquests elements cada cop seran més protagonistes i també, ja on sigui possible, doncs, també els saltadors i les tirolines doncs, també serà un element cada vegada més comú a la nostra ciutat.
El consistori preveu invertir 3 milions d'euros en aquesta remodelació d'una cinquantena de parcs.
Moment per la cultura. L'Ajuntament de Banyoles i la família Gimferrer han signat un acord de donació perquè el consistori rebi 131 obres d'art de la col·lecció privada de la família. D'aquesta manera es culmina un llarg procés de més de 2 anys de gestions entre les dues parts. Banyoles Televisió, David Bertran.
El fons del crític d'art Jordi Gimferrer està considerat com una de les col·leccions privades d'art més importants del país. Inclou obres d'autors tan destacats com Miró, Picasso i Dalí, i fins i tot gravats de Rembrandt i Goya. Però és especialment important pel que fa a pintura catalana i espanyola de finals del segle XIX i del segle XX fins a l'actualitat. L'acord al qual han arribat les dues parts té la forma legal d'un comodat amb promesa irrevocable de llegat. És a dir, les obres passaran a ser propietat efectiva de l'Ajuntament un cop tingui habilitat l'espai expositiu de Can Terrades, on s'exhibirà públicament o bé a la mort del seu actual propietari. L'alcalde Miquel Noguer ho qualificava com un gest de generositat que tots els banyolins han de saber valorar i que tindrà un impacte clar en el futur de la ciutat.
Els banyolins hem de ser capaços tots avui de valorar el gest de la persona d'en Jordi Gimferrer i la família Gimferrer, però no només això, sinó el que suposa aquest gest pel futur d'aquesta ciutat.
D'aquesta manera, Banyoles no només es dota d'una col·lecció pública d'art de primer nivell, sinó que a més solucionarà una mancança històrica d'iniciatives públiques en matèria d'arts plàstiques i visuals.
Arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia, Sònia. Parlem de futbol i el Girona, que torna a tenir compromís de Lliga Primera Divisió després de l'aturada pel Mundial de Qatar. Avui a les 5 de la tarda, partit de la 15a jornada a Montilivi, el Girona de Mitchell rep el Rayo Vallecano. Escoltem el tècnic del conjunt gironí.
Tinc la sensació que farem un gran partit i ara mateix penso en els 3 punts. Estadísticas están para trancarlas, ¿no? Y ya está, son estadísticas y no me preocupa re. Es un partit vital per nosaltres i el equip necessita la millor versió perquè el Rayo és un equipàs.
un equipàs que pressiona molt bé, que juga amb molta determinació i molt vertical, i necessiten agafar la pilota i pressionar de la millor manera que podem, perquè és un equip molt, molt, molt agressiu en atac.
Les paraules, les declaracions de Mitchell, el tècnic del Girona. Recordem que el conjunt gironí està 5 punts per sobre de la zona de descens. Avui volen imposar-se a un Rayo que es troba en 8a posició, amb 6 punts més que el conjunt català. I recordem que dissabte juga el derbi català entre el Barça i l'Espanyol. Serà dissabte a les 2 del migdia. Encara en futbol, Toni Saligrat és el nou entrenador de Lleida Esportiu, equip de la segona federació. Saligrat, recordem, té una àmplia experiència a les banquetes. Darrerament ha entrenat equips com el Sabadell i anteriorment havia estat també al conjunt de la capital del Segrià. En el món de la cistella, en bàsquet, el Joventut de Badalona rep el Betis. Nova jornada de la Lliga ACB. A 2:15 del vespre, els badalonins s'enfronten al conjunt andalús. Demà es jugarà el duel català entre dos equips necessitats a la zona baixa de la classificació. Cara a cara, el Nou Congost, es veuran les cares el Baxi Manresa i el Bàsquet Girona. A la Lliga Le Plata i l'Hospitalet va completar el seu triplet. Victòria contra el Salou, 59-69. L'equip de Juan Couto tanca l'any amb 3 victòries consecutives i fora del descens directe després de guanyar a Terres Tarragonines.
Gràcies, Joan Barberà, per aquesta última hora dels esports. 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campareta...
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques. El caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou Adetka, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Avís per a tots els fans de l'hivern. El 7 i 8 de gener podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella.
Gaudiràs de música, descomptes i moltes més sorpreses. Entra a Moments dins de CaixaBank Now i aconsegueix el teu forfet des de 38 euros.
Sabies que...
Saps quin és l'origen del Tipex? La inventora d'aquest article tan important a la papereria va ser Beth Nesmith Graham, que l'any 1946 va començar a treballar després del seu divorci per poder subsistir. Contractada com a secretària al Texas Bank and Trust, va ser on es va adonar que era molt difícil esborrar o dissimular els errors comesos en mecanografia documents. Per guanyar-se uns diners extra, es va oferir a pintar les finestres del banc durant les vacances, i fent aquesta tasca es va adonar que qualsevol error en els marcs quedaven corregits en aplicar-li una capa de pintura blanca. I va pensar que podia fer el mateix amb les errades als documents. Beth va preparar una barreja casolana de pintura blanca i aigua per provar-la als documents fins a trobar la fórmula adequada. Amb l'ajuda del professor de química del col·legi del seu fill, el 1956 va aconseguir desenvolupar un compost que tenia la capacitat de cobrir qualsevol error sobre el paper gairebé sense deixar rastre i que, a més, s'assecava immediatament. Així que va crear la seva pròpia marca per vendre'l sota el nom de Liquid Paper. A l'any 1968, el seu Tipex ja era molt rendible i a l'any 1979 va vendre la seva empresa i el seu revolucionari producte a Gillette Corporation per 47,5 milions de dòlars. Va morir un any després, quan només tenia 56 anys, per la qual cosa el seu fill va heredar tots aquests diners i va donar la meitat a obres benèfiques.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern espanyol situa la lluita contra els feminicidis com un objectiu d'estat. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ordena intensificar les mesures de protecció de les víctimes i fa una crida a la societat perquè es facin seu el que ha qualificat de terrorisme masclista. Demana que es denunciïn tots els casos que es coneguin.
Ha llegado, pero hace tiempo el momento de decir basta ya. Esta sociedad ni puede ni debe permitir una sucesión de asesinatos como la que sufrimos estos días. Cada ciudadano debe comprometerse en la lucha contra la violencia de género.
En les darreres 24 hores hem conegut dos presumptes casos de violència masclista i n'hi ha un tercer a Benidorm que s'està investigant. És dijous 29 de desembre i tenim més titulars. Des d'avui, els usuaris de Renfe poden adquirir els abonaments gratuïts dels serveis de Rodalies i mitja distància. Marc Pijuan.
Les primeres targetes seran vàlides fins al 30 d'abril. Des que es va posar en marxa aquesta mesura l'1 de setembre, Renfe ha emès 2,5 milions d'abonaments gratuïts.
Les comunitats energètiques prenen força a Catalunya. Cada vegada són més els municipis que aposten per aquest model energètic que permet al ciutadà ser autosuficient.
El president delegat d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gumà, considera molt important que els ajuntaments tinguin plaques fotovoltaiques als equipaments públics perquè els veïns se'n puguin beneficiar.
Per la creació de comunitat energètica, el primer que necessitem són instal·lacions de plaques fotovoltaiques. Si en el món local les més potents són dels ajuntaments, això vol dir que en base a aquestes plaques fotovoltaiques, en el seu voltant, la societat organitzada podrà compartir energia.
L'Ajuntament de Barcelona remodelarà en els propers mesos una cinquantena de parcs infantils per incorporar-hi més gronxadors, zones multijocs, saltadors i tirolines.
Es tracta d'elements que han demanat els infants a través d'una enquesta municipal pionera a l'Estat sobre zones de joc en què hi han participat 7.000 famílies.
En cultura, l'Ajuntament de Banyoles i la família Gimferrer han signat un acord de donació perquè el consistori rebé 131 obres d'art de la col·lecció privada de la família.
D'aquesta manera es culmina un llarg procés de més de 2 anys de gestions entre les dues parts.
En esports, el Girona torna a tenir compromís de Lliga a la primera divisió de futbol després de l'aturada pel Mundial. Joan Barberà.
Serà a les 5 de la tarda, partit de la 15a jornada. El Girona de Mitchell rep el Rayo Vallecano a Montilivi i dissabte jugarà el derbi català entre el Barça i l'Espanyol.
Gràcies, Joan Barberà. Ara fem un cop d'ull també a la previsió del temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Van arribant aquests núvols alts i mitjans que ja han anat creuant alguns d'ells durant el matí i a hores d'ara també n'hi ha i així es mantindrà la tarda amb aquest ambient assolellat però amb el cel un pèl entrenyinat per la presència d'aquests núvols prims i alguns de mitjans que també arribaran sobretot cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu Occidental i que fins i tot de cara al final del dia no es descarta que puguin deixar alguna gotellada, alguna precipitació feble cap a la zona, cap a aquesta zona Pirineu i Prepirineu Occidental, no la resta. Pel que fa a la temperatura, a hores d'ara es manté suau, sobretot a punts costaners, amb valors de 17 a 18 graus a punts del litoral i cap a l'interior l'ambient fred, també com a conseqüència de la boira, cap a la zona del Segrià, Pla d'Urgell, aquí tenim valors de 5 a 6 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Al control de so hi tenim a l'Eloi Manent, a la redacció la Núria de José. Us parlem Marc Pijuan i Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern espanyol situa la lluita contra els feminicidis com un objectiu d'estat. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ordena intensificar les mesures de protecció de les víctimes i fa una crida a la societat perquè es faci seu el que ha qualificat de terrorisme masclista. També demana que es denunciïn tots els casos que es coneguin. El ministre reconeix frustració davant els assassinats masclistes. En les darreres 24 hores se n'han produït 2 i un tercer que s'està investigant. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia, Sònia. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut arran l'increment de crims masclistes aquest desembre i 3 més en les darreres 24 hores. El tercer cas seria d'aquesta matinada, a Benidorm, on una dona s'ha precipitat des d'un 6è pis on hi havia el seu home. Marlaska ha assegurat que els feminicidis són una qüestió d'estat.
Acabar con el terrorismo machista es un objetivo de país, es un objetivo de Estado. Que solo podremos alcanzar si la sociedad, si sus instituciones democráticas lo asumen, lo asumimos como compromiso prioritario. y nos implicamos al unísono, como lo estamos haciendo, hasta conseguir que ni una sola mujer más pierda la vida por el simple hecho de ser mujer.
El ministre ha ordenat intensificar la protecció de les dones vulnerables que conviuen amb agressors persistents i ha recordat que és obligació de tothom denunciar casos que coneguin. Ha reconegut que, malgrat tots els esforços que es fan, sent frustració en cada assassinat.
Los 40.000 funcionarios que estamos en el sistema Biogen nos sentimos responsables las 24 horas del día. Y por eso padecemos los 40.000 una frustración máxima ante cualquier el primer asesinato de una mujer.
Quan la delegació contra la violència de gènere validi les tres morts d'avui, seran 11 les dones assassinades a Espanya al desembre.
Doncs justament ha estat durant la compareixença de Marlaska que hem conegut aquest tercer presumpte cas, el d'una dona a Benidorm, una nova víctima que s'afegeix a les dues més que hem conegut en les darreres hores.
Un home de 42 anys ha estat detingut per l'assassinat a punyalades de la seva exparella embarassada a nit a Toledo. Els serveis d'emergència van fer una cesària d'urgència a la dona, però no han pogut salvar el nadó, que havia de néixer la setmana vinent. El presumpte autor tenia antecedents per un cas previ de violència de gènere que es va produir a Móstoles, Madrid, tot i que estava inactiu.
I a Madrid també un home ha matat la filla de la seva exparella i després ha intentat suïcidar-se amb la mateixa arma blanca.
Els fets han passat aquesta nit al districte madrileny de Puente de Vallecas. L'home de 37 anys tenia una ordre d'allunyament sobre la jove de 20 anys i la seva exparella.
Un desembre negre en aquest sentit. De fet, és el pitjor mes d'aquest 2022 en el que 48 dones han estat assassinades a Espanya, víctimes de la violència masclista. Per demanar ajuda en casos com aquests, hi ha un telèfon específic d'atenció i informació que és el 900 900 120,
i que funciona les 24 hores del dia tots els dies de l'any, atén consultes i urgències, és gratuït, no queda registrat al mòbil i és confidencial. En cas d'emergència davant d'una agressió també es pot trucar al 112.
La xarxa de comunicació local.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques. El caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Us ho dèiem en titulars. Des d'avui mateix, volíem dir, els usuaris de Renfe poden adquirir els abonaments gratuïts dels serveis de Rodalies i mitja distància. Les primeres targetes seran vàlides fins al 30 d'abril. Des que es va posar en marxa aquesta mesura l'1 de setembre, Renfe ha emès 2,5 milions d'abonaments gratuïts.
La companyia ferroviària crearà títols multiviatge específics per a cada quadrimestre natural de l'any vinent. Els serveis ferroviaris d'avant també prorrogarà la bonificació del 50%.
Anem a PAMS. Els abonaments de Rodalies es poden adquirir a través de l'aplicació de Rodalies. Què s'ha de fer, Marc?
Aquesta app de Rodalies genera un codi QR que permetrà validar l'accés a les estacions amb el mòbil sense necessitat de bescanviar per un bitllet magnètic.
És gratuït, però compte, perquè cal pagar una fiança.
De 10 euros per a Rodalies, de 20 euros per a mitja distància. Quan l'usuari hagi fet un mínim de 16 viatges, se li retornaran. Si s'ha pagat amb targeta, la devolució serà automàtica. Si s'ha pagat amb efectiu, el reemborsament es farà a les taquilles de les estacions.
El que s'acaba, recordem-ho, és la bonificació a la T Casual, que tornarà a costar 11 euros amb 35 cèntims.
L'Autoritat del Transport Metropolità ha exclòs aquest títol, el més utilitzat dels descomptes que es mantindran. Per contra, la T Usual i la T Jove segueixen amb els descomptes.
De tot plegat, doncs, ens arriben reaccions de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, que considera que l'Autoritat del Transport Metropolità ha comunicat molt tard aquesta tarifació de preus als usuaris. Es mostren a favor d'uns abonaments més econòmics, però els preocupa que la gratuïtat de Rodalies afecti la qualitat del servei. Reaccions que ha recollit Radio Ciutat de Badalona i que ens amplia Rubén Hidalgo.
La PTP reclama que les tarifes del transport públic no es poden comunicar pocs dies abans d'acabar l'any, així com la validesa dels títols, que finalment estaran vigents fins al desembre de 2023, excepte la T casual. Asseguren que molts usuaris es planifiquen amb temps la compra dels seus abonaments per evitar que caduquin i la majoria ja han adquirit altres títols per no perdre diners. Pel que fa a Rodalies, posen en dubte la sostenibilitat del seu sistema financer. A més, creuen que si en un futur ha d'empitjorar el servei, la millor opció és pagar un preu per un Rodalies en millors condicions. Ho explica Carles García, membre de la PTP del Barcelonès Nord.
La gent necessita certa planificació. No pot ser que a tres dies la gent s'hagi de començar a planificar quin és el títol que ha d'utilitzar més i quin és el títol que haurà d'utilitzar, si haurà de canviar, si pot seguir amb el mateix títol. Tenim molta por que aquestes rebaixes que tenim actualment, ja no només de Rodalies, sinó també de l'ATM, suposin una pèrdua de la qualitat del servei.
L'associació assegura que ha demanat tant a l'ATM com al govern espanyol com es finançaran les rebaixes dels preus.
Notícies en xarxa.
Gairebé 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Us ho dèiem en titulars. Les comunitats energètiques prenen força a Catalunya. Cada vegada són més els municipis que aposten per aquest model energètic descentralitzat que permet al ciutadà ser autosuficient, i és que qualsevol persona pot produir, emmagatzemar i compartir energia a través d'instal·lacions individuals o col·lectives.
I es tracta d'instal·lacions d'energia renovable, principalment la solar, mitjançant plaques fotovoltaiques. Per accedir a les ajudes públiques cal construir, primer de tot, una entitat que pugui gestionar l'autoconsum, ja sigui en forma de cooperativa, associació o comunitat de veïns. El president delegat d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gumà, considera molt important que els ajuntaments tinguin plaques als equipaments municipals perquè els veïns se'n puguin beneficiar.
Per la creació de comunitat energètica, el primer que necessitem són instal·lacions de plaques fotovoltaiques. Si en el món local les més potents són dels ajuntaments, això vol dir que en base a aquestes plaques fotovoltaiques, en el seu voltant, la societat organitzada podrà compartir energia, com a filosofia de què és una comunitat energètica. Sense aquesta inversió inicial, sense la posada en marxa d'aquestes instal·lacions, difícilment podrem fer el segon pas. Per això pensem que és un primer pas cap a que la creació de comunitats energètiques on l'administració i el privat interactuen sigui una realitat.
A la web de la Diputació de Barcelona hi ha una guia completa adreçada a les administracions locals que vulguin avançar en aquesta línia.
Com és el cas de Terrassa, on els veïns de l'antic poble de Sant Pere avancen en la creació d'una comunitat energètica. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
En aquests moments el que cal decidir és on aniran aquestes plaques, que sumaran una potència de 80 quilowatts. L'Ajuntament els està ajudant per trobar una ubicació. La bona notícia és que el govern espanyol ha flexibilitzat les condicions d'on ha d'anar la instal·lació. Primer era fins a 500 metres com a màxim dels usuaris i ara ja és d'un quilòmetre, amb la previsió que es pugui ampliar a dos. Escoltem a Jaume Rosset, membre de la comunitat energètica de l'antic poble de Sant Pere.
La teulada adequada no és fàcil, ha de ser una teulada que estigui ben orientada, o sigui que pugui produir bé, una teulada que els propietaris, evidentment, s'hi vulguin avenir, i una teulada que reuneixi les condicions. Ens trobem teulades que complirien una part d'aquestes condicions, però, per exemple, són d'uralita. Primer s'hauria de canviar la teulada i això ho complica.
Els beneficis de formar part d'una comunitat energètica són mediambientals i econòmics. Un usuari podria amortitzar la inversió inicial d'uns 1.500 euros en 4 o 5 anys, estalviant un 25% de la factura elèctrica.
Figueres també vol fer un pas endavant en la creació de comunitats energètiques, però en aquest cas a dos barris vulnerables de la ciutat, el Colobret i la Marca de l'Am, amb índexs elevats de pobresa energètica. Des de Ràdio Vilafant ens ho amplia Josep López.
Aquesta iniciativa, que es va anunciar ara fa un any, compta amb una partida pressupostària d'entre 100.000 i 200.000 euros. S'emmarca en el Pla de Transició Energètica de Figueres i permetria dotar de llum solar entre 200 i 300 llars dels dos barris. Actualment el projecte està pendent de licitació i ara es vol començar a posar el fil a l'agulla, segons explica la regidora de Medi Ambient, Esther Marcos.
El projecte ja està fet, de la coberta fotovoltaica que ha de ser d'ús compartit,
tant de l'Anicet de Pagès com el Pous i Pagès, ja està acabat l'estudi tècnic i ara ja és convenció de començar a posar fil a l'agulla, la partida pressupostària la tenim, està ja a les acaballes, a punt.
Val a dir que els dos barris, la Marca de l'Am i el Colobret, són dos sectors de la ciutat de Figueres que pateixen moltes problemàtiques, entre les quals es troba la pobresa energètica. Per tant, la instal·lació d'aquestes comunitats tenen per objectiu posar fi a aquest problema. També cal destacar que el barri del Colobret és una zona que pateix talls de llum constants, sobretot causats per les múltiples plantacions il·legals de marihuana. Per això, aquesta comunitat energètica buscaria, en part, pal·liar els efectes d'aquesta problemàtica.
Les petites i mitjanes empreses també veuen en aquest model energètic una oportunitat per estalviar la factura de la llum en un moment en què l'electricitat està encarint els costos. Al Bages en tenim el primer exemple. Manresa Il·lumina és la primera comunitat energètica empresarial de Catalunya i la previsió és que els doni servei aquest mateix 2023. Ràdio Sallent, Anna Hernández.
A banda de les comunitats locals, a Manresa també s'estrenava aquest novembre la primera cooperativa energètica empresarial, que està formada per 31 empreses del polígon de Bufalvent. En aquest cas, també s'ompliran les teulades de les naus de plaques solars per donar servei a les empreses que en formin part. El president de l'Associació d'Empresaris de Bufalvent, Bernat Ladrón de Guevara, deia que l'objectiu va més enllà de l'econòmic.
Sentim els empresaris que tenim una responsabilitat social per tot el que fa al tema del canvi climàtic. Per nosaltres també és una manera de donar resposta a aquests nous reptes que tenim avui en dia i apostar per una economia verda i descarbonitzada.
La meta final és obtenir un polígon 100% net d'emissions i que d'aquí a uns anys també sigui econòmicament sostenible.
Manresa ha estat pionera en aquest sentit, però l'interès creix també a altres municipis.
És el cas de l'Hospitalet de l'Infant, que està enllestint la instal·lació de 213 panells solars per abastir el polígon industrial Les Tàpies, o Terrassa, que aposta per crear una comunitat energètica al polígon de Can Petit, amb 180 empreses, un projecte que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Doncs precisament aquest ens municipalista rebrà al voltant de 625.000 euros procedents dels fons Next Generation.
El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital destinarà aquesta quantitat a la Diputació de Barcelona amb l'objectiu d'impulsar la plataforma OTT per a la comunicació local a través de la xarxa, un projecte que s'emmarca en la creació d'un hub audiovisual espanyol. Marc Melillas, conseller delegat de la Xal, explica la importància d'aquesta nova eina.
Una plataforma que té com a objectiu acompanyar el sector de l'audiovisual local a assumir la transformació digital amb la que ens trobem immersos. Tots som ja consumidors de plataformes audiovisuals. Per tant, es tracta que l'aplicació de la xarxa Més estigui dintre d'aquesta oferta i que, per tant, l'oferta de continguts locals que podem cada dia a través de tots els mitjans de comunicació locals de Catalunya, doncs, també estiguin oferts a través d'aquests canals.
Aquesta plataforma OTT està previst que entri en funcionament al febrer de l'any entrant.
L'Ajuntament de Barcelona remodelarà en els propers mesos una cinquantena de parcs infantils per incorporar-hi més gronxadors, zones multijocs, saltadors i tirolines. Es tracta d'elements que han demanat als infants a través d'una enquesta municipal pionera a l'Estat sobre zones de joc i que hi han participat 7.000 famílies. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. L'enquesta ha fet un seguiment a 850 infants a través de polseres que registraven el temps de joc i les interaccions entre la mainada i que han permès identificar que el 90% de les famílies passen més de 30 minuts al dia als parcs infantils. Per l'Ajuntament, aquest resultat demostra la importància de les zones de joc com a servei públic de proximitat i justifica la necessitat de remodelar-les en base als resultats de l'enquesta. Escoltem Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Si escoltem els més petits, ens diuen doncs, que el multijoc, el tobogan i el gronxador segueixen sent les estrelles i si escoltem els més grans ens demanen doncs, més ombra, més bancs i més verd. No? Per tant, el que començarem a veure a les àrees de joc és que aquests elements cada cop seran més protagonistes i també, ja on sigui possible, doncs, també els saltadors i les tirolines doncs, també serà un element cada vegada més comú a la nostra ciutat.
El consistori preveu invertir 3 milions d'euros en aquesta remodelació d'una cinquantena de parcs.
I un apunt més encara sobre Barcelona i és que el Consorci d'Educació està fent obres de millora a 50 centres educatius de la ciutat durant aquest Nadal.
En concret, s'estan pintant o fent revestiments en 17 centres, en altres 7 es fan accions del Pla de Transició Energètica, en 2 es fa actuacions en cuines i menjadors, en 2 més en cobertes i en altres 2 accions necessàries per adequacions a la normativa.
I tornem fins a Caldes de Montbui perquè la policia local ha engegat un dispositiu específic per evitar robatoris en domicilis particulars, especialment durant aquestes festes de Nadal. El motiu? Doncs que han detectat una sèrie de robatoris amb un modus operandi que fins ara no s'havia registrat al poble. Ona Codinenca, Gemma Permanyer, hola de nou.
11 robatoris en 2 mesos en domicilis particulars de Caldes de Montbui fan que la policia local d'aquest municipi hagi activat un dispositiu especial per evitar aquest tipus de delicte, especialment durant aquests dies de festes de Nadal. El municipi ha registrat 5 robatoris al novembre i 6 al desembre, amb una manera d'operar no detectada fins ara al poble. Es produeixen en cases i no en pisos, a mitja tarda i els lladres hi arriben a peu, entren saltant murs o aprofitant elements de l'edifici. El dispositiu policial inclou patrulles i controls. Josep López és sotsinspector de la policia local de Caldes de Montbui.
Hem muntat dins del dispositiu, muntat un apartat especial per intentar veure aquesta gent i intentar enganxar-la infraganti.
La policia apunta que els lladres són persones joves que van en grups de 2 o 3 persones, segurament vestits de negre. Es mouen de manera molt discreta, sense violència, i roben essencialment joies i diners. La policia et demana a la ciutadania que els alerti de qualsevol actitud sospitosa que detectin.
I ara repassem altres notícies destacades del dia. Els nous impostos a la banca, les energètiques i les grans fortunes entren en vigor aquest dijous, després que ahir es publiqués la llei al Butlletí Oficial de l'Estat. Es tracta de 3 tributs extraordinaris que estaran en vigor almenys durant els pròxims 2 anys.
Segons els últims càlculs de l'executiu espanyol, confien recaptar 3.000 milions en 2 anys a través de l'impost a la banca, 4.000 milions amb l'impost a les energètiques i 3.000 milions amb el tribut a les grans fortunes. La llei que publica el BOE recull que es tracta de gravaments excepcionals sobre el sector que han tingut més marge de benefici arran de l'escalada de preus.
El ple del Tribunal Constitucional ha validat aquest migdia per unanimitat els 4 juristes proposats pel govern espanyol i el Consell General del Poder Judicial.
El Tribunal considera que compleixen els requisits exigits per la Constitució i la llei del mateix Tribunal Constitucional. Els proposats pel govern són l'exministre de Justícia, Juan Carlos Campo, i l'exassessora, Laura Díez. I els proposats per part del jutge seran els expresidents del Suprem, César Tolosa i María Luisa Segoviano. Era l'únic punt de l'ordre del dia i un últim tràmit per a la renovació definitiva.
És moment per la cultura. L'Ajuntament de Banyoles i la família Gimferrer han signat un acord de donació perquè el consistori rebi 131 obres d'art de la col·lecció privada de la família. D'aquesta manera es culmina un llarg procés de més de 2 anys de gestions entre les dues parts. Banyoles Televisió, David Bertran.
El fons del crític d'art Jordi Gimferrer està considerat com una de les col·leccions privades d'art més importants del país. Inclou obres d'autors tan destacats com Miró, Picasso i Dalí, i fins i tot gravats de Rembrandt i Goya. Però és especialment important pel que fa a pintura catalana i espanyola de finals del segle XIX i del segle XX fins a l'actualitat. L'acord al qual han arribat les dues parts té la forma legal d'un comodat amb promesa irrevocable de llegat. És a dir, les obres passaran a ser propietat efectiva de l'Ajuntament un cop tingui habilitat l'espai expositiu de Can Terrades, on s'exhibirà públicament o bé a la mort del seu actual propietari. L'alcalde Miquel Noguer ho qualificava com un gest de generositat que tots els banyolins han de saber valorar i que tindrà un impacte clar en el futur de la ciutat.
Els banyolins han de ser capaços tots avui de valorar el gest de la persona d'en Jordi Gimferrer i la família Gimferrer, però no només això, sinó el que suposa aquest gest pel futur d'aquesta ciutat.
D'aquesta manera, Banyoles no només es dota d'una col·lecció pública d'art de primer nivell, sinó que a més solucionarà una mancança històrica d'iniciatives públiques en matèria d'arts plàstiques i visuals.
I pel que fa encara a Banyoles, el Festival de la Veu de la Fònica ha avançat una de les grans veus que formaran part del cartell de la 19a edició que tindrà lloc del 30 de juny al 2 de juliol del 2023.
Y a mí me llaman el tonto. Yo digo que lo seré, pero no me chupo el dedo si antes no lo mojo en miel.
L'esteu escoltant, es tracta de l'artista asturià Rodrigo Cuevas, que estrenarà el nou disc en el que serà el primer concert de la nova gira. Una actuació que tindrà lloc el 30 de juny i per la qual es posaran a la venda les entrades demà mateix a partir de les 10 a la web del festival.
Ahora sí que estamos bien.
I ara arriben els esports. Que ens porta, com sempre, Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia, Sònia. Parlem de futbol. El Girona torna a tenir compromís de Lliga, primera divisió, després de l'aturada pel Mundial de Qatar. Avui a les 5 de la tarda, partit de la 15a jornada, el Girona, que entrena Mitchell, rep el Rayo Vallecano. Els gironins, després de l'eliminació de la Copa, centren ara els esforços a la competició domèstica, on estan 5 punts per sobre de la zona de descens, però no es poden refiar de la situació i volen imposar-se a un Rayo, a l'equip madrileny, que es troba en vuitena posició, amb 6 punts més que l'equip català. Escoltem el tècnic del Girona, Mitchell.
Tinc la sensació que farem un gran partit i ara mateix penso en els 3 punts. Estadístiques estan per a trencar-les, no? I ja està, són estadístiques i no em preocupa res. És un partit vital per nosaltres i l'equip necessita la millor versió perquè el Rayo és un equipàs. Un equipàs que pressiona molt bé, que juga amb molta determinació i molt vertical, i necessitem agafar la pilota i pressionar de la millor manera que podem, perquè és un equip molt, molt, molt agressiu en atac.
5 de la tarda, aquest Girona Rayo Vallecano Montilivi. Dissabte recordem que jugarà el derbi català entre el Barça i l'Espanyol. Per cert, l'Espanyol ha presentat avui César Montes, nou defensa blanc i blau, que arriba procedent del Monterrey mexicà. Encara en futbol, destaquem que Toni Saligrat és el nou entrenador del Lleida Esportiu, equip de la segona federació. Saligrat, amb una àmplia experiència a les banquetes, darrerament ha entrenat equips com el Sabadell i també va estar en el seu dia, ara fa uns anys, al conjunt de la capital del Segrià. En bàsquet, en el món de la cistella, destaquem que el Joventut de Badalona rep avui el Betis, nova jornada de la Lliga ACB de bàsquet, la darrera de l'any. A 8:45 del vespre, els badalonins s'enfronten al conjunt andalús i demà es jugarà el duel català entre dos equips necessitats de la zona baixa de la classificació. Cara a cara, el Nou Congost, Baxi Manresa Bàsquet Girona, un dels partits més destacats d'aquesta jornada darrera de l'any 2022 a la Lliga ACB de bàsquet. I recordem, ahir, a la Lliga Le Plata, l'Hospitalet va aconseguir la tercera victòria consecutiva. Triomf a Salou, 59-69.
Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. 3 minuts i arribem a les 3 del migdia. Nosaltres ho deixem aquí, però hi tornarem demà. Salut!
La xarxa de comunicació local.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques. El caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou Adetca, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La lluna s'encenya, cau la nit, ritme de dansa, m'arriba al cos. Tinc força per ballar fins l'alba, menege, em creme, em deixe portar.
De dalt cap a baix, vés-te'n, ja.
Creus amb el dret d'apropiar-te l'espai, mirant els col·legues com si fores guai.
Em fas un escàner de dalt cap a baix, vés-te'n, que em vull marcar.
El jiqui-jiqui, fora del meu bai. El jiqui-jiqui, no pararé de vibrar. Valentes, unides i sempre lluitant. Jiqui-jiqui, fora del meu bai. El jiqui-jiqui, no pararé de vibrar.
la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. El govern espanyol situa la lluita contra els feminicidis com un objectiu d'estat. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut avui davant l'increment de crims masclistes aquest desembre i ha ordenat intensificar les mesures de protecció de les víctimes i fa una crida a la societat perquè es facin seu el que ha qualificat de terrorisme masclista i que es denunciïn tots els casos que es coneguin. En les darreres 24 hores se n'han produït dos i un tercer s'està investigant. Aquest tercer cas seria d'aquesta matinada a Benidorm. Una dona hauria mort en caure a terra des d'un sisè pis on estava amb el seu home. Una nova víctima que s'afegeix a les dues més que hem conegut en les darreres hores. Marlaska ha dit que els feminicidis són una qüestió d'estat.
Acabar con el terrorismo machista es un objetivo de país, es un objetivo de Estado que solo podremos alcanzar si la sociedad, si sus instituciones democráticas lo asumen, lo asumimos como compromiso prioritario y nos implicamos al unísono como lo estamos haciendo hasta conseguir que ni una sola mujer más pierda la vida.